i de compartir el que penso, però no pas perquè valgui, més que enllà, més enllà de que deuen pensar-ho més persones. Mm-hmm. Jo crec, perdoneu-me la vanitat de dir, jo crec que el que penso, home, tampoc és tan original i que és un respon a un estat d'ànim que segur que és compartit. Bueno, primer, jo vull dir dues coses. La primera és que, escolta, m'estic sentint moltes vegades, no sé si cap aquí i cap aquí aquesta consideració, però deixem-ho-la fer, això de que, diguem-ne, de que la CUP ha sigut coherent i tal. Escolta, a la CUP tothom ha sigut coherent. Jo dic perquè, bàsicament, em sembla profundament injust que sigui que els que han votat que no són coherents i els que han votat que sí no ho són.
I els que han votat el sí han votat a favor de Mas, que també és com...
És que no és veritat, o sigui, tens, o sigui, jo crec, això, aquest... és el valor del que és un testimoni més que una opinió. Jo parlo més o menys amb gent i crec, inclús amb el Baños, i el que ja és una diferència a propòsit és que és el que s'ha de fer. Però els que han votat que no són menys independentistes que els que han votat que sí, i els que han votat que sí no són menys anticapitalistes que els que han votat que no. Simplement han resolt d'una forma diferent la gran pregunta leninista del què fer. I la segona és una cosa, a veure, mira... sincerament, no sé si el que està passant ara, que evidentment sembla ja irrevocable i que s'adreça cap a unes noves eleccions, si això és revocació revocable, si això és reversible, si això té solució o no. Però hem passat de la revolució dels somriures a la revolució del mal rotllo. I això és el que em preocupa. O sigui, totes aquestes coses que estan dient tan bèsties, en algun cas, jo diria que si inconcebibles en un país que creiem que eren tan la pera i tu, tan partidari del consens, la negociació, i entre tots ho farem tot, donem-los les mans, i finalment, aquesta mena, diguem-ne, d'autèntica orgia d'insults que s'ha desatat, especialment d'una banda, també s'ha de dir, escolta, no sé si això, diguem-ne, té volta enrere, però jo ja dic que, sincerament, escolta, jo estic espantat, tu no sé. O sigui, tota aquesta gent, diguem-ne, que amb la que havien de fer un país nostre, quan de sobte s'enfaden, Déu-n'hi-do, jo realment...
No, perquè entenien, jo crec, és la meva visió, que com que hi havia 62 diputats i 10, semblava que els 10, doncs, és que no poden imposar sobre la resta. Bé, entenc que aquesta és la mentalitat, però és que en una democràcia parlamentària, tenir 62 diputats, que no són majoria, és el mateix pràcticament que tenir-ne 10. O sigui, és que és el que la gent no assumeix.
Jo sé que té que veure això, si bàsicament, amb el que
no,
estan dient...
No, evidentment que no, evidentment que no, no, però es dona la sensació que, bé, és que són xantatgistes perquè des dels seus 10 diputats, que ho va dir el mateix president Mas, no poden... De fet, crec que va dir, se'ls ha d'escoltar, però com dient, va deixar allò una mica la frase a la interpretació de la resta. Bé, entenc que aquesta pot ser la visió i que si tu penses així, i t'enroques i els altres també, doncs anirem a eleccions, d'acord? Però la gent ha de ser conscient que estem en una democràcia parlamentària i que aquí, si no tens majoria, necessites els 10 com si necessitessis 52.
Perdona, perdona, un moment. Escolta'm, a veure, què passa aquí? No. Com que he dit xantatge aquí? L'únic xantatge, des del principi, abans, diguem-ne, de la coalició, ha sigut el del Mas. I, escolta'm, si volem independència, mira, o sigui, atragar, entens?
Esteu bàsicament... reproduint exactament el que ha passat en els últims 3 mesos.
Bueno, però això és el que hi ha. O sigui, aquí xantatgistes, no senyor. Que és que això, diguem-ne, si voleu
independència... No, dic xantatgistes, s'acusen entre els dos.
Que s'acusen, diu la Pia. Passen 7 minuts
de les... Jo no parlo de la persona, jo parlo en primera persona.
De les... Passen 7 minuts de les 9 del matí, ja és aquí el senyor Tardà, de seguida en directe al Via Lliure. Fem una petita aturada i de seguida entrevista amb Joan Tardà, diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats.
RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat, t'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Hay que conocer al enemigo.
Y moltes regles.
Un juicio es la guerra y perder es la muerte.
Soy un déspota.
Però la més important és saltar-se-les totes.
Es una táctica sucia y parece desesperada.
Protesto.
Yo siempre gano.
Gordon Brock se pasó de la raya.
Protesto.
Shark.
En los juicios con jurado no hay una segunda oportunidad.
Soy un genio.
Aquest diumenge a la tarda, gran estrena a 8TV.
La Vanguardia t'ofereix una bossa portaaliments de Life Design, elegant per fora i aïllant per dins, per portar el menjar amb estil. Aconsegueix la bossa amb dos tàpers per només 14,95 € i sense cupons. Cartilla dijous 7 i diumenge 10, amb La Vanguardia. Centres de recollida com de supermercats.
de les rebaixes i sigues feliç amb els preus rojos de MediaMarkt. Emporta't un LED Samsung de 40 polzades Full HD per només 298 euros. Ser feliç costa molt poc. MediaMarkt.
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat. T'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a IKEA.es/Catalunya.
Quan compres el supersou del cap de setmana de l'11, actives el nostre paper social. I actives, a més, aquella il·lusió que tens de no pensar més en lletres ni maldecaps i començar a somriure-li a la vida, a viatjar i a dedicar a la família tot el temps que et vingui bé. Supersou del cap de setmana de l'11. Pots guanyar 300.000 euros més un supersou de 5.000 euros al mes durant 20 anys. També hi ha 4 premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Supersou del cap de setmana de l'11. Quina és la teva il·lusió?
El cap de setmana... Dia lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
5 minuts i un quart de 10 del matí. Les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP ja estan des de fa dies en temps de descompte. Ara, pràcticament, si s'aconseguís un acord, seria absolutament in extremis. La reunió que totes dues parts van mantenir ahir a la tarda tampoc va servir per acostar massa les posicions. Tres quarts d'hora de reunió. Els negociadors en van tenir prou amb aquests tres quarts d'hora per constatar que sembla que de moment no hi ha res a fer, tot i ser conscients que era l'última ocasió per evitar unes noves eleccions. Saludem a aquesta hora a l'estudi de RAC1, al Via Lliure, el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, molt bon dia.
Bon dia.
Miri, el primer que farem serà recordar un moment de fa uns mesos, un document de veu que feia vostè mateix i m'agradaria que els oients també l'escoltessin.
Hi haurà acord! Perquè el preu del desacord seria enorme, extraordinari. De fet, el desacord seria un frau a la majoria de la ciutadania catalana. Jo en dic un delicte d'alta traïció.
Estem en aquest escenari, senyor Tardà?
Bé, jo em ratifico, fil per randa, tal com es diu en allò que vaig dir fa certament... moltes setmanes.
Sí, això crec que era a finals de novembre, precisament.
Sí, per què? Perquè mai no havíem tingut un escenari com l'actual. Mai no havíem tingut una correlació de forces independentista, favorable a l'independentisme, al Parlament de Catalunya, i mai no havíem arrossegat la petita i la mitjana burgesia catalana fins a un escenari d'enfrontament al sistema polític espanyol. I això és novetós. Això posava en escac, no en escac i mat, però sí en escac l'estatus quo del 78, i podíem albirar un escenari, aquell escenari que no va ser possible l'any 78 durant la transició, és a dir, un procés constituent que tal vegada culminés amb un referèndum per referendar una constitució republicana que obrís la possibilitat de proclamar la república. I justament perquè hem acumulat tantes forces, fins i tot forces que havien encunyat i blindat durant 30 anys la misèria de la transició, crec que és un delicte, certament un delicte entre cometes, oi? Que no sapiguem gestionar aquest moment. És una joia, el que tenim és una joia, els resultats del 27 de setembre i la resolució Urbi et Orbi, per tal que això, tot el món, sabés exactament què és el que volem fer, com volem fer-ho i quan volem fer-ho. I malbaratar aquesta possibilitat, doncs, genera molta frustració. La qual cosa no vol dir que generi desànim, perquè haurem de seguir pencant, perquè som uns camàlics, no? Però, en definitiva, crec que el moment és tan extraordinari que fins i tot justifica que avui ho intentin una altra vegada. Perquè a moments extraordinaris, fins i tot procediments i metodologies extraordinàries. No és cap vergonya prendre decisions a última hora. Estic convençut que si miréssim enrere i estudiéssim moments molt singulars de la història del país o fins i tot de la història d'altres països, veuríem que grans decisions també s'han pres en situacions gairebé tangencials, no? A última hora, de manera que no ens deixem portar per una estètica burgesa de fer creure que les coses s'han de fer com si fóssim suïssos, no? No, escolta, som mediterranis, no passa res. La història ens permet relativitzar molt i treure'ns pressió, que de vegades ens l'autoimposem, no passa res. Jo el que desitjaria és que avui continuessin negociant fins l'últim moment. De fet, sempre hem dit que cal negociar-ho fins l'últim minut, de l'última hora, de l'últim dia.
Hi haurà reunió avui, senyor Tardà, li consta?
Per part nostra hi havia tot l'interès de tornar-se a veure. Ara, també enganyaria si digués que es farà o que s'està fent. Ho ignoro, i com que ho ignoro, però que per part nostra em consta que nosaltres hi estem deixant la pell, com tothom, espero.
Com a membre d'un dels partits que formen part d'aquesta coalició, que és Junts pel Sí, que han protagonitzat aquests tres mesos de debat i de reunions i de negociacions, és una pregunta molt personal, però vostè s'ha avergonyit en algun moment del que estava passant?
No. Jo avergonyir-me no, perquè, de fet, el que estem fent és titànic. I el que estem fent, aquesta revolució democràtica, o aquesta prerevolució democràtica que estem fent aquí a Catalunya, justament, sense caure cap mena de petulància, ens hauria d'enorgullir. És a dir, estem intentant democràticament acumular prou força com per independitzar-nos d'un altre estat, que és una democràcia reconeguda en el concert de totes les democràcies i que, a més, és un dels estats que està dins dels 20 estats més rics del món. De manera que, què és el que estem fent els catalans? És a dir, els catalans estem fent quelcom titànic. I una societat catalana que, a més, doncs, evidentment és plural, tal com ha de ser. A més, vol dir que justament el que estem fent crec que m'allunya de sentir-me avergonyit. Tan sols crec que s'hi palesa les nostres febleses, que per altra banda, tampoc els catalans tenim cultura d'estat, perquè som una nació sense estat. I crec que això de les cultures d'estat crec que es troben a faltar, justament quan no les tens, no passa res, però estem en construcció, no? I quan un està en construcció i a més té com a adversaris doncs sistemes polítics molt consolidats, doncs clar, es veuen les febleses, però d'aquí a sentir-nos avergonyits, al contrari, si som on som és perquè hi ha hagut molta gent, molts antifeixistes, molts patriotes que en tot moment, des de fa molts anys, han donat la cara. Tot al contrari, al revés, contents perquè havíem arrossegat la petita i mitjana burgesia fins a un escenari nou, i això és novetós. I com que és novetós, doncs té també buits i contradiccions.
Jo crec que hi ha molta gent que ens està escoltant a aquesta hora que probablement el 2012 es va sentir interpel·lat quan Artur Mas va convocar eleccions, que va anar a totes les mobilitzacions que s'han fet, ha anat a totes les assemblees que ha pogut, ha parlat amb tota la gent, s'ha mobilitzat, etc. Que el mes de setembre el criden al vot de la seva vida i va a votar, o el vot de Governem-nos i va a votar, i avui no entén de cap de les maneres que dues forces independentistes no es puguin entendre. Quin és el missatge que vostè li trasllada a tota aquesta gent?
Doncs que si algú està emprenyat i dolgut, doncs té tot el dret a estar emprenyat i estar dolgut. Ara, i que si necessita reposar una mica, que ho faci, però que no reposi gaire. Perquè dilluns, surti el que surti d'aquest dissabte que tots esperem que fos la clau i es trobés el desllorigador, surti o que surti, dilluns hi hem de tornar, perquè la feina no ens la faran. És a dir, si volem realment que aquest procés no tingui aturador i que en tot cas aquesta crisi només representi un alentiment del procés, aleshores dilluns hi hem de tornar-hi. Vol dir que bé, hem de saber metabolitzar aquest moment. I jo entenc, de fet, i escolti, jo estic més que emprenyat. Ara, una cosa està emprenyat, L'altre és renunciar o desanimar-se, perquè m'imagino com devien estar els nostres avis l'any 40 i l'any 41. És a dir, per molt fotuda que sigui la situació actual, va haver-hi altres abans que nosaltres que ho van tenir més fotut. De manera que tampoc el que hauríem de fer és llepar-nos les ferides més del compte. És cert que nosaltres hem d'interpel·lar els nostres dirigents polítics i hauran de donar comptes, eh? És més, és possible que en aquestes eleccions, que tal vegada seran inevitables, espero que no, és possible que la ciutadania passi comptes.
En quin sentit?
Home, doncs que és possible que hi hagi persones doncs que això, a l'hora d'anar a votar es plantegi si s'escau o no s'escau anar a votar.
Ho trobarà lògic que hi hagi un abstencionisme dels sobiranistes?
Home, ho puc entendre. Nosaltres intentarem combatre-ho de totes. Ara, puc entendre que hi hagi persones que considerin que no val la pena anar a votar. És possible. De fet, estic convençut que la gran feina que tindríem en aquesta campanya electoral és fer-nos entendre els uns als altres que no podem rendir-nos, que hem de tornar-hi, corregir dels errors, perquè és evident que les esquerres, crec, almenys així jo ho concebo, no? Jo crec que el que hem de fer sempre és corregir els errors i intentar millorar els èxits. I és evident que si no hi ha hagut acord, quan tots hem dit que era fonamental l'acord per tal d'iniciar el procés constituent, és evident que haurem de fer un acte no de generositat, sinó d'honradesa i explicar a la ciutadania per què considerem que no hi ha hagut error, és a dir, que és allò que cal resoldre i corregir, i en tot cas intentar que la ciutadania doncs se senti protagonista altra vegada del procés històric, perquè sense la ciutadania no hi ha procés, és evident. Vol dir que és cert, pot ser que hi hagi ciutadans que tinguin d'entrada, diguem, l'actitud de no anar a votar, podria ser. Jo em vaig trobar l'altre dia un amic meu que em va dir: aneu-vos-en tots a la merda, i és un tio d'esquerres, lluitador, antifeixista, i estic convençut que anirà a votar, perquè a més és un lluitador, no? Però d'entrada, quan em va dir això, aneu-vos-en tots a la merda si no hi ha acord, i reprodueixo el que em va dir ell, eh?
Sí.
Entén? Per què? Doncs perquè està ferit. És evident, perquè certament mai no havíem tingut aquesta eina a les mans, i ara, clar, que aquesta eina a les mans se'ns en vagi perquè no hàgim estat capaços de posar-nos d'acord, costa de país.
S'ha trobat gaire gent que li ha dit un missatge semblant?
M'he trobat gent. L'altre dia em vaig trobar a Calàbria Aragó, una parella, van dir que eren una parella, anaven amb una furgoneta, autònoms, res, el temps del xamfrà, no? Allò que paren els autònoms, van parant, els repartidors, i van dir, diu, no ens foteu, no ens falleu. Però el que em va colpir és el sentiment amb què m'ho deia la dona, diguem, la que acompanyava i descarregaven també amb la parella. Però vaig tenir la sensació que ho deia amb un sentiment enorme de dir: no ens falleu. No sé si eren votants d'Esquerra, de Convergència, de la CUP, o no ho sé, no, ni idea, perquè va durar 50 segons, no? Però em va dir, diu, no ens falleu. I sé que, bueno, sé el sentiment en què m'ho deia. I jo ho vaig entendre perfectament, perquè aquest sentiment també és compartit per part meva.
Caldrà que els líders polítics que han protagonitzat aquestes negociacions i que no han aconseguit posar-se d'acord demanin disculpes als seus votants?
Bé, nosaltres, Esquerra Republicana, el que farem, estic convençut que ho farem, i vaja, estic convençut que haurem d'explicar que hem fet tot el que hem pogut, haurem d'explicar tot allò que hem fet, i haurem d'explicar tal vegada allò que no hem sabut fer. Sí, és evident que rendir comptes és bo, perquè les coses, perquè si no fem una catarsi, de fet, fins i tot personalment, jo em preguntaré, i tots els companys ens haurem de preguntar, a veure què haguéssim pogut fer de més que no hem fet. És més, jo li diré ara el següent. Si jo hagués sabut aquests darrers dies què és allò que podia fer de més Esquerra Republicana per tal que hi hagués hagut acord, jo li asseguro que jo ho hagués fet. O hagués anat algú i l'hagués afat pel coll i li hagués dit: fes-ho.
Està pensant en Artur Mas?
No, dic dels meus. Dic, si jo hagués sabut aquests darrers dies què podia fer Esquerra de més a més del que ha fet, per tal que hi hagués acord, ho haguessin fet. I aleshores, com que, un honradament s'ho diu a si mateix, que hagués estat disposat a fer qualsevol cosa perquè, ja m'entenc, qualsevol cosa, perquè hi hagués acord, vull pensar que tothom ha fet el mateix. Aleshores, si tothom ha fet el mateix, per què, cony, no hi ha acord? Per què, cony, no hi ha acord? I això, tard o d'hora, crec que més d'hora que tard, entre les coses, perquè hi haurà una contesa electoral i una campanya electoral, aquesta catarsi s'haurà de fer. És més, qui no la faci, és possible que rebi major càstig, o menys aplaudiments, o menys sufragis, perquè la ciutadania, tard o d'hora, voldrà passar comptes, perquè ara nosaltres estem fent una cosa, hem fet una cosa molt difícil, i que potser no em sabeu fer del tot bé. També la ciutadania ens ha lliurat en safata de plata les seves emocions. Clar, aquí nosaltres el que volem és proclamar la república doncs per poder socialitzar la riquesa, per poder vestir una democràcia d'excel·lència, etc, etc. Però tot això està embolcallat d'emocions, perquè és el protagonisme del poble. I quan el poble lliura les emocions en safata de plata, i tu les entomes, perquè les hem entomades, no? I hem dit, no, hi haurà acord, ens en sortirem, no serà un camí pla, no serà un camí de roses, serà un camí farcit de dificultats, però ho tirarem endavant. Però quan tu tens les emocions de la ciutadania i les gestiones, i les acceptes, i dius, no, us les gestionarem, si no te'n surts, la frustració que genera això acaba derivant en violència. I la violència no és anar a cremar les seus dels partits, però la violència pot ser, per exemple, pot ser aneu-vos-en a pastar fang.
Té poc, no? en els pròxims dies hi hagi pressió d'aquest tipus, de la ciutadania sobre la classe política?
Bé, jo crec que tota aquesta reflexió que estem fent i que tots fem a peu de carrer, en els bars, als llocs de treball, crec que haurien de servir per tal que avui es posessin d'acord. I ja sé que pot semblar una mica estrafolari, pot ser que alguns diguin sou una colla de pallassos perquè esteu demanant l'impossible. I com és que no us fa vergonya que 24 hores de termini encara estigueu reclamant que hi hagi acord? Doncs a mi no fa cap vergonya. Certament, cap vergonya. Jo crec que haurien d'intentar-ho fins l'últim moment, perquè el preu del desacord és enorme. Crec que la ciutadania pot passar comptes i passar a comptes, i el procés, que és imparable cap a l'independència i la república, estic convençut que és imparable, però sí que és cert que podem perdre l'oportunitat de fer-ho més de pressa. I jo crec que tenim l'obligació de fer les coses bé, però a més de bé, de fer-les de pressa, perquè el nostre país està en escac, no dic quimat, però mai no havíem tingut les bosses de pobresa que tenim cronificades, mai havíem tingut tan desballestat l'estat del benestar, mai no havíem perdut tants drets civils com els darrers anys. Vol dir que tenim pressa i no ens podem permetre el luxe de dir, és que ara entrem en una fase que tal vegada comportarà esperar 4 o 5 anys més per tal d'obrir un procés constituent. Pues que no ens ho podem permetre, sinó que la gent vegi que estem ja hipotecant una generació de catalans. Si no guanyem aviat, hipotecarem dues o tres generacions de catalans.
Esquerra Republicana es va equivocar sumant-se a Junts pel Sí en aquest alguns diuen artefacte polític?
No.
Acabo la pregunta. Dic, sumant-se Junts pel Sí amb la condició que Artur Mas seria el president de la Generalitat?
No, perquè nosaltres estàvem molt convençuts. De fet, no reneguem ni renunciem de la tàctica que vam iniciar l'any 2012, que ja era prou difícil i dura, com era donar suport a un govern de centre-dreta presidit pel president Mas, que venia d'una aliança amb el Partit Popular, i que, a més, en un context de manca d'ingressos i de polítiques influenciades pel neoliberalisme i d'actuacions retallades. Malgrat tot, vam fer-ho, perquè sabíem que el que calia era feina nostra, era arrossegar aquest sector social, aquest sector econòmic, que, a més, finalment, ha estat abandonat per l'oligarquia, perquè l'oligarquia catalana i l'oligarquia espanyola ja fa temps que han abandonat Convergència. I justament l'ha abandonada perquè Convergència, el que representava el nacionalisme català, va ser arrossegat pels moviments populars, pels mobilitzacions i perquè Esquerra Republicana ha anat tirant. Vol dir que estem convençuts, nosaltres estem convençuts, que la tàctica era l'adient.
El que vull dir, senyor Tardà, és si ara, vist en perspectiva, Esquerra hagués intentat pressionar més perquè no fos una condició sine qua non el fet de que Mas fos president.
No, nosaltres vam fer-ho perquè sabíem perfectament que aquesta condició era imprescindible per tal de poder fer el Junts pel Sí, poder anar avançant. La independència només l'assolirem a partir d'acumular forces. N'estem convençuts. Com? La Constitució Republicana només serem capaços de fer-la i fer-la aprovar a partir de grans pactes també en els quals s'integrin d'aquí a un temps, tal vegada ara ens allunyarem un temps, s'integri també la petita i mitjana burgesia, és evident. Bueno, és evident per part nostra, eh?
Que s'allunyarà en els pròxims temps vol dir que el 6 de març Junts pel Sí no es reeditarà.
Aquest debat no l'hem fet.
La seva opinió personal.
La meva opinió personal és que tinc la impressió que no s'escau. Però és un debat que hem de fer perquè caldrà veure doncs, com acaba tot, no? Però aquest debat no l'hem fet perquè nosaltres insistim que hi hagi acord. Ara, el que és evident és que si no hi ha acord, aleshores caldrà reformular-ho gairebé tot, atenent un objectiu, i és que tenim pressa. I és evident que haurem perdut una oportunitat crec que és d'or, perquè sincerament, fins i tot jo de vegades penso que si fos possible fer govern i iniciar el procés constituent, alguns dels debats que tenim ara, d'aquí uns mesos, ens semblarien estúpids. I per què? Perquè només que el govern de Catalunya fes en els propers 6 mesos, que és el que els companys de la CUP a vegades no han entès, crec jo, companys, i jo, que a més amb els quals hem debatut, no? Només que el govern de Catalunya fes 6 mesos la meitat o una tercera part del que està contingut en la resolució del 9 de novembre, la resposta del sistema polític espanyol seria tan contundent, que aquí les mobilitzacions no seríem per si estem d'acord amb el senyor Mas o estem en desacord amb el senyor Mas o amb el color del partit polític, sinó a salvaguardar la democràcia i a salvaguardar l'opinió legítima i legal del Parlament de Catalunya. De manera que crec que és una oportunitat perduda si no hi ha acord, perquè si hi ha acord i hi ha govern i comença a fer-se tot allò que s'ha aprovat, repeteixo, legalment i amb tota la legitimitat, perquè és un Parlament elegit en unes urnes amb una altíssima participació, d'aquí a pocs mesos podríem tenir el president Mas no imputat una vegada, sinó imputat 3 vegades. I la mesa del Parlament, i el govern, i tutti quanti. De manera, què faríem després? Què faríem després? Quina seria la resposta popular, democràtica, cívica de la catalanitat, de la ciutadania de Catalunya? Defensar les institucions, no? Defensar el Parlament de Catalunya. De manera que, repeteixo i acabo, tinc la impressió que estem perdent, des del punt de vista tàctic i estratègic, una oportunitat d'or. I jo crec que hi ha una mirada curta, massa curta, per part, fins i tot, dels companys de la CUP. Crec que té una mirada curta. I ho he dit amb tot respecte, perquè a més doncs, coincideixo amb moltes coses, i també crec que és una mirada doncs, curta la del president Mas. Perquè si el president Mas hagués fet un pas al costat i hagués dit, mireu, jo ara m'integro en el govern i el president del govern és un representant del meu partit polític, jo crec que la figura del president Mas encara creixeria molt més del que ja ha crescut. Per què? Perquè es visualitzaria de forma claríssima que allò que fem prevaler és salvaguardar l'eina que tenim. Un Parlament on hi ha una majoria independentista. I a mi sap greu, i ara ho diré, si hi hagués aquí algú, diré, bueno, i els d'Esquerra què heu fet malament? Doncs segurament que també hem fet moltes coses malament. Però en tot cas tinc el convenciment que ara no tenim l'eina en aquests moments, Esquerra Republicana, per fer-ho pas endavant. Només el té la CUP i només el té el president Mas. I si el diguéssim nosaltres, i algú em digués l'eina que teniu és aquesta, jo sortia d'aquí i d'aquí dues hores torno.
Aquesta, de fet, és una queixa que se li ha fet a Esquerra Republicana arran de la roda de premsa d'Oriol Junqueras, en què va venir a dir una mica el dibuix que està fent vostè. Nosaltres estem al mig, entre la CUP i Convergència Democràtica, però clar, aquí s'hi ha arribat amb un acord amb Junts pel Sí, i les negociacions s'han fet en les últimes setmanes entre Junts pel Sí i la CUP.
I des de la lleialtat absoluta, evidentment. Sí, escolti, és que nosaltres hem estat absolutament lleials. Escolti, jo he estat el 2012, el 2013 i el 2014 en manifestacions al carrer on per primera vegada a la vida se'ns esbroncava. I efectivament, jo entenia que els ciutadans ens diguessin què feu els d'Esquerra en aquesta manifestació? Hi havia ciutadans que ho deien. Per què? Perquè estàvem donant suport a un govern que es veia obligat a retallar. Algunes conselleries potser ho feien amb una certa fins i tot afició. Altres no, però no hi havia recursos. Vol dir que el que ha fet Esquerra Republicana en aquests anys és extraordinari, perquè s'ha de tenir pebrots per donar suport a un govern que estava retallant. I per què ho fèiem? Perquè sabíem que l'important era salvaguardar aquestes dificultats per tal d'anar tirant endavant el procés. Vol dir que si algú creu que la vida d'Esquerra Republicana aquests anys ha estat fàcil, que vingui com ho expliqui la cara. Sí. Hem donat suport al govern de Convergència Democràtica de Catalunya quan estaven fent retallades. I jo entenia perfectament quan fèiem manifestacions en contra de retallades. Per què hi anàvem? Primer, perquè teníem tot el dret d'anar-hi. En segon lloc, perquè érem conscients de la nostra posició política. I érem conscients d'on venien també els mals de la manca d'ingressos. Ara, jo també tenia el ciutadà que em deia, Tardà, què hi feu aquí, si esteu donant suport al president Mas? Vol dir que se'ns pot acusar de moltes coses. Ara, que ningú no ens acusi de manca de lleialtat. Ningú que ens acusi de manca de lleialtat.
Tinc la sensació, senyor Tardà, que avui estem parlant amb una honestedat que recordo poques vegades d'un polític, amb una persona que no només és un polític, sinó un ciutadà, que té la sensació que davant seu ha passat un tren que probablement no pugui agafar.
Home, jo tinc el convenciment que estem dilapidant una eina que ens ha costat molts anys a molta gent, molts dels quals no hi són, i que no sabem fer-la servir. És com si les generacions anteriors ens han llegat, hem rebut en herència, i nosaltres també ho hem fet possible, una eina, i ara tenim l'eina a les mans i no sabem com funciona. I certament, a mi em sap molt de greu, i crec que sincerament, crec que a més no ens ho mereixem, la gent no s'ho mereix. Raó per la qual, insisteixo, encara que pugui semblar friqui, se me'n fot. Avui és dissabte. Jo el que voldria avui és que els dirigents polítics tornessin a estar tancats i rumiant i reflexionant i que avaluessin i quantifiquessin la magnitud del desastre que significa que no hi hagi acord. I encara que alguns estúpids vagin dient que tal vegada la solució és que no hi hagi acord. Però d'aquí se n'en fot, qui diu això. El que vol la ciutadania és que hi hagi acord. Si més no, la ciutadania que majoritàriament va votar sobiranisme el 27 de setembre.
Pilar Carracelas, Carles Fernández, Manuel Delgado, tots aixequen el dit perquè li volen fer preguntes a en Joan Tardà. Començarem amb la Pilar.
Ha parlat vostè de... Bon dia, senyor Tardà. Ha parlat vostè de gestionar emocions i que potser els partits que s'han atribuït aquest rol de gestionar emocions, que potser han comès alguns errors. Jo li volia preguntar si, tant si es convoquen eleccions com si s'arriba a un acord in extremis, si no hem de passar en un moment en el qual sigui el procés independentista sigui menys emocions, sigui al final, al cap i a la fi, de moment, a part d'eleccions, que ja és un acte polític prou important, però s'han fet poc política, diguem, d'acord amb el full de ruta independentista. Tot la gent, i de fet a la professió es diu molt, no?, un altre dia històric, no? No hem de començar ja a fer, a prendre acords, a fer política, coses que per bé o per malament tinguin conseqüències? I també relacionat amb això de la gestió de les emocions, no haurà estat també un error, pregunto, dir-li tan inequívocament a la ciutadania: ei, hem guanyat les eleccions, quan al final en nombre de vots no hi havia una majoria independentista, netament independentista?
Bé, de fet, nosaltres sempre havíem dit i sempre hem dit que el resultat del 27 de setembre no permetia la proclamació de la república. Només permetia iniciar el procés. Un procés constituent que havia de culminar amb un referèndum. Certament, a diferència dels autodeterministes stricto sensu, nosaltres diem que, o dèiem, que el referèndum havia de referendar la Constitució republicana, i que posteriorment, cas que la ciutadania digués que sí majoritàriament, es tractava de sortir al balcó i proclamar la república. Vol dir que, efectivament, les eleccions del 27 de setembre només permetien iniciar el procés, justament perquè jo sóc dels que sempre he pensat que és el que té més valor de tot és el procés constituent, perquè el procés constituent és el procés que permet acumular més forces i articular-se amb tots els ciutadans que no són independentistes ara, però són autodeterministes i voldran participar del procés constituent. I fins i tot tots els compatriotes, tots els catalans, que no són ni autodeterministes ni independentistes, però que ben segur també se sentiran cridats al procés constituent. Per això dic que l'inici del procés constituent és el que ara malbaratem si no hi ha acord. I respecte a les emocions, és inevitable. És inevitable. Els estats, els partits polítics i els ciutadans dels estats consolidats, parlo de la, diguem, de la gran França, per exemple, de la República Francesa, gairebé tot ho gestionen també des de l'emoció, i això que són cartesians de mena, no? Bé, les nacions sense estat, que a més doncs, han viscut processos o han patit processos d'assimilacionisme com el nostre, és inevitable que de vegades despleguin moltes emocions, perquè en definitiva és el que et queda, no? Bé, es va encunyar amb la Renaixença, i tal vegada també està una mica i paguem aquesta penyora, però jo crec que això és una mica inevitable.
Però anirem cap a poder fer política estrictament i que el procés es basi en política i no tant en el...
Però quan es diu es basi en política, no, exactament no sé què vol dir això, perquè en definitiva jo quan he parlat de que Esquerra Republicana de Catalunya ha donat suport a un partit de centre-dreta en moments molt, 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 molt difícils, que no sé si hagués existit la correspondència al contrari, això és política, i és política molt prosaica, eh? És prosa, eh? Si anar a una manifestació en contra dels retallades de sanitat, encapçalar amb una pancarta d'Esquerra Republicana 200 persones i que hi hagi persones que aplaudeixin però altres que et qüestionin, què hi fas allà? Això no és poesia patriòtica, eh? Això és prosa. Prosa i difícil. I això ho hem viscut.
Carles Fernández.
Bon dia, senyor Tardà. Partint de la base de la sentència que ha fet al principi de l'entrevista, que mentre hi ha vida hi ha esperança, aquest manteniment de la flama encesa que vostè fa dies, doncs que pregona, i permeti'm doncs l'expressió, perquè ja el vaig veure a Can Cuní, avui aquí, el Twitter és molt actiu i tal, això és un encàrrec o és iniciativa pròpia?
No, jo crec que això és... primer tot, jo formo part de la direcció d'Esquerra Republicana. A més, sóc una persona que, com que vinc de, del PSU de Catalunya, sóc una persona que tinc una cultura molt orgànica, i jo no faig res al marge del partit. Jo interpreto la voluntat de molts militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, de molts militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, i actuo en conseqüència, però no sóc un offsider, i és evident, doncs, que també és cert que, com que a més tinc l'honor de representar electors republicans, crec que estic legitimat per expressar-ho amb totes les errors que es puguin cometre.
No ho posava pas en qüestió, sí, però entendrà el sentit de la pregunta. Sí. I només una altra coseta. M'ha semblat que vostè afegia un element al debat que ha estat poc tractat, que és que hem menys tingut el poder de l'Estat. Vostè ha dit en un moment, crec que la CUP no ha entès que si en 6 mesos el que deia la declaració es complís un terç o la meitat. O sigui, per tant, aquesta part l'hem deixat massa
de... No, jo fins i tot m'atreveixo a dir que, jo més ho he escrit, jo crec que fins i tot podíem anar a escenaris gandians. Anem a escenaris gandians. I això és el que els companys de la CUP no han entès. Anem a escenaris gandians. És a dir, és possible que ens trobéssim d'aquí a uns mesos amb un Parlament. Perquè nosaltres, quan aquesta campanya electoral el Rufián i a mi ens preguntaven, i la resta de companys i companyes, què hi aneu a fer a Madrid, nosaltres donàvem una resposta tan senzilla que fins i tot algú deia, i només això? Llavors dèiem, primer encàrrec, a les verdes i a les madures, nosaltres, fidels al Parlament de Catalunya, que és el nostre Parlament. Dos, soldats, fins i tot algú criticava que utilitzéssim el terme soldat, soldats del govern de Catalunya que es conformarà, que ha de ser part de l'ariet del procés constituent. Vol dir que, tenint en compte doncs, que teníem totes les possibilitats d'iniciar aquest procés i que aquest procés era del tot incomprès per part del sistema polític espanyol, és evident que la resposta hagués estat o serà d'aquí un temps duríssima. I què farem davant d'una resposta duríssima on tot resta judicialitzat fins a extrems que fins i tot ara ni tan sols podem imaginar? Doncs quina és la resposta? La resposta cívica, la desobediència civil, no? La resistència pacífica, i això avui dia té una capacitat mobilitzadora i revolucionària, entre cometes, de revolució democràtica extraordinària. I això és el que de vegades jo crec que els companys de la CUP no han entès.
Manuel Delgado.
Miri, senyor Tardà, jo sóc dels que penso que un problema, ja tenim un problema no és mai un obstacle. Crec que és el contrari. Un problema és la superació d'un obstacle, o si més no, la detecció de quin és l'obstacle que convé superar. Jo penso que aquest obstacle tenia un nom i encara el té per ara. Però el que jo em pregunto i li pregunto és, escolti, realment vostè creu que en tot el que hem fet fins ara, tot el que s'ha recorregut, tot el que ha passat, diguem-ne, tot això es pot esvair bàsicament perquè tenim aquest problema que podem superar, bàsicament per això està per ser superat? O sigui, creu que hi ha un sol, realment, un sol patriota que se senti, diguem-ne, profundament desanimat i que deixi de ser-ho pel fet de que ara ens trobem en aquesta situació? O sigui, algú deixarà de ser independentista?
No.
Per què no plantejar-ho, diguem-ne, d'una altra manera? És cert, s'ha perdut una oportunitat, però si fos a costa justament de que la que vingués fos millor, i si el tren que ha de passar encara és preferible perquè implicaria, per exemple, doncs enxamplar aquesta base del sobiranisme que encara li falten potes, entre altres, segurament, és cert, una part important de la petita burguesia s'ha incorporat al procés, però ja hi era d'alguna forma, si més no, predisposada. Però aquestes classes populars que la senyora Muriel Casals tan menyspreia, d'una forma altra, no creu que d'una forma altra podien incorporar-se si de por en si sobte aquesta mena de base s'eixamplés? És a dir, escolti'm, i si fos una, i si realment valgués la pena esperar 2 mesos i mig i remenar les fitxes d'una altra manera perquè sortís un altre resultat que podia ser millor que el que tenim ara?
D'entrada, jo estic convençut, i comparteixo amb vostè, o amb tu, vaja, comparteixo que el procés és imparable. Imparable. Per això jo deia que era molt important el procés constituent perquè permetia articular-hi més gent. Però per què ho deia jo, el tema de la petita i mitjana burgesia, que tal vegada és un ús d'una terminologia una mica ja periclitada, no? fixi's, el Foment del Treball, Foment del Treball està en contra del procés. La Caixa no ha ajudat, tot el contrari, el Banc de Sabadell tampoc. L'oligarquia, diguem, està per mantenir l'estatus quo. Qui tenim al costat? La petita i mitjana empresa. Per cert, el 80% de l'activitat industrial catalana i on es generen més llocs de treball. Pimec i Sacot són dues patronals que no s'han posat de cul al procés. Al revés, quan Foment del Treball fa uns mesos va voler enterrar, matar políticament el president Mas, Pimec i Sacot van dir que no. D'acord? Bé, ara imagini's que diguem, el president Mas, diguem, desapareix. No fa un pas al costat, que és el que jo demanava, sinó un pas enrere, cosa que no demanem. De què serviria que d'aquí 7 o 8 mesos, quan tinguéssim aprovada la llei de la Seguretat Social Catalana i ja estigués en funcionament l'Agència Tributària Catalana, i aleshores en el butlletí, el Diari Oficial de la Generalitat, sortís ja aprovat que els empresaris han de cotitzar les cotitzacions dels treballadors a la Seguretat Social Catalana? Si no tenim la complicitat de la petita i mitjana empresa, qui cotitzarà?
Jo no dic que sobre ningú, dic que falta el...
Sí, no, dic això perquè ens hem d'ampliar per totes les bandes. Perquè de què ens serveix en un procés constituent, i ara podríem utilitzar tot l'argumentari dels demòcrates espanyols quan la transició, de què serveix que amb el llençol ens tapem el coll si hem de deixar els peus nus, no? Vol dir que en aquests moments el que creiem nosaltres és que el que cal és sumar, i no ens interessaria que es despengés ningú, tot i acceptant que és evident que el procés no solament no s'atura, és pura dialèctica, i que d'aquí uns mesos hi tornarem, no?
Senyor Tardà, jo tinc dues preguntes ja només per acabar. Una, que té a veure amb algunes de les coses que vostè ha dit aquest matí, les dificultats que ha suposat per Esquerra Republicana aguantar durant 3 anys amb un govern amb qui probablement en unes altres circumstàncies ni s'hagués plantejat donar-hi suport. I això em fa pensar que, com que vindran eleccions al mes de març, Esquerra es pot plantejar un altre escenari, que sigui formar part d'un govern d'esquerres. En aquest cas, amb la confluència que es creï entre Podem, Iniciativa, etc., es digui Catalunya en Comú, es digui en Comú Podem 2, Catalunya sí que es pot 4, la formació que sigui, i la CUP. Aquest escenari està dins de la seva mentalitat, la possibilitat d'un govern d'esquerra, Podem, o la confluència que hi hagi més la CUP?
Jo li asseguro que jo sóc membre de l'executiu d'Esquerra Republicana de Catalunya i no falto mai a cap reunió. Li asseguro que mai hem debatut res sobre això. Res en absolut.
Fins ara?
Fins ara, evidentment. No hem rebut mai. Per què? Perquè nosaltres estem encara en la fase anterior, en la fase de fer possible un procés constituent. El que pugui passar, la veritat és que ara seria una opinió estrictament personal i no solament no ajudaria en res, sinó que a més generaria una distorsió que no té cap sentit, perquè jo sóc un company més de l'executiu i del partit.
I segona pregunta, quan d'aquí unes hores, pot ser aquesta tarda, pot ser demà al matí, pel que tot apunta, no s'aconsegueixi un acord i es vegi que s'ha esgotat el temps per convocar un ple d'investidura demà a la tarda, vostè exactament què farà?
Doncs pencar com un animalot, com sempre, per tal que el 27 de setembre, perdó, per tal que com a mínim, el 6 de març estiguem en un escenari en el qual, com a mínim, continuï sent vàlida la resolució del 9 de novembre. És a dir, objectiu, si a mi em diguessin quin és l'objectiu ara, l'objectiu és que el 6 de març la correlació de forces que hi hagués en el Parlament permetés validar la resolució del 9 de novembre, que indicava què havíem de fer des del punt de vista nacional i què havíem de fer des del punt de vista social. Només amb això crec que ja aconseguiríem situar-nos a la mateixa casella on som ara. també reconec que haurem de pencar molt, haurem de pencar molt per mantenir la mateixa correlació de forces.
6 minuts a les 10 del matí, li agraeixo moltíssim al senyor Joan Tardà que ens hagi acompanyat i sobretot l'honestedat amb què ha parlat, perquè a vegades, no només en aquest procés, amb qualsevol debat polític, moltes vegades les paraules són gairebé de jugadors de futbol, amagant discursos, no dient exactament el que pensen. En el cas del senyor Tardà sembla que no és així. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat aquest matí i s'hagi obert d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Tardà.
Jo saludo, m'agrada molt haver coincidit amb tots vostès, però especialment amb el senyor Delgado, que fa molts anys que el llegeixo.
Jo fa molts anys que l'espero. No, jo dic en sèrio, amb el sentit, diguem-ne, que vostè serà una persona clau a tot aquest procés. Particularment vostè.
5 minuts i les 10 del matí. Gràcies, senyor Tardà. Fem una petita aturada i acabem aquesta conversa.
Via Lliure, cada dissabte, el programa més escoltat de Catalunya. Amb Xavi Bundó.
Troba a Casa Viva articles rebaixats fins al 50% de descompte. Tot el que necessitis per la teva llar ara ho pots comprar al millor preu, com per exemple el set de bateries de cuina a 29,50 €. La pedra grilla argentina a 35,95 €. La fondue suïssa a 23,95 €. Fins a tot tipus de complements per donar més vida a casa teva. Casa Viva, 35 botigues molt a prop teu. www.casaviva.com.
A punt per anar a treballar. Valido la targeta, baixo les escales, 2 minuts i arriba el tren. Ja el sento. Obre portes, estic nerviosa. Entrem al túnel.
No t'agrada viatjar en tren? Et fan por els espais tancats? Als tallers teoricopràctics sota terra d'FGC descobriràs tots els avantatges de viatjar en tren i superaràs la por d'anar per sota terra. Vine als tallers sota terra de Ferrocarrils i surt del túnel. Més informació a fgc.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La millor carn del món, ara amb delivery gratuït. Carnisseria Delicatessen Argentina.
Llueix-t'hi i sorprèn els teus familiars i amics amb una grellada d'autèntica carn d'Argentina. Bife de chorizo, filet, entrecot, colita de quadril, picanya. Ah, i aquests també serveixen per fer a la planxa o al forn.
El més tendre per la teva calçotada o costellada amb xurrasco, xorissos criolls, vacío i entranya i amb una relació qualitat-preu excel·lent.
Les botigues carnisseries Delicatessen Argentina són a la plaça Doctor Letamendi, a Sagrada Família, a Sant Aló amb Copèrnic i a Sant Cugat, a Coll Favà.
I recorda que pots demanar delivery gratuït a Barcelona Ciutat i a Sant Cugat. Més info a deliargentina.es.
La Vanguardia t'ofereix una bossa porta aliments de Life Design, elegant per fora i aïllant per dins, per portar el menjar amb estil. Aconsegueix la bossa amb 2 tàpers per només 14,95 € i sense cupons. Cartilla dijous 7 i diumenge 10 amb La Vanguardia. Centres de recollida Conti Supermercats.
Hay que conocer al enemigo.
Y moltes regles.
Un juicio es la guerra y perder es la muerte.
Soy un déspota.
Però la més important és saltar-se-les totes.
Es una táctica sucia y parece desesperada.
Protesto.
Yo siempre gano.
Gordon Brock se pasó de la raya.
Protesto.
Shark.
En los juicios con jurado no hay una segunda oportunidad. Soy un genio.
Aquest diumenge a la tarda, gran estrena a 8 TV.
Ara. Portaràs el Barça sempre amb tu. Mundo Deportivo t'ofereix la cartera de pell del Barça, de color negre, amb el nom del Futbol Club Barcelona en relleu i l'escut gravat a l'interior. Aconsegueix la cartera de pell del Barça per només 7,95 €. Cartilla el dissabte 16 i el diumenge 17 de gener amb Mundo Deportivo.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a les 10 del matí ens passarem una miqueta de l'hora per acabar de fer una mica de comentari entre el Carles Fernández, la Pilar Carracelas i el Manuel Delgado. Primer, no sé si voleu fer un comentari al respecte de la conversa llarga amb Joan Tardà i si també voleu fer un darrer comentari de cara al que ha de venir en els propers temps. Pilar.
No, a veure, com tu deies, com tu bé li has dit, Tardà és un dels polítics que crec que parla amb més cor, si se li vol dir així, o més sinceritat. Crec que té raons per dir que la tasca d'Esquerra fins ara no ha estat fàcil. També és veritat que les pujades electorals d'Esquerra també van sempre relacionades, potser ho han sabut llegir bé, van relacionades amb les renúncies que han sabut fer, diguem, d'alguna manera, però alhora també s'ha de reconèixer, no? El que passa és que tenim poc temps per repreguntar, però que Esquerra clarament s'ha mantingut al marge en les negociacions i que al final qui no... sigui, qui no fa res, no dic que no hagin fet res, però qui visiblement no està davant dels ulls de la gent fent coses, passa més desapercebut i no li poden ni atacar d'una manera ni atacar de l'altra. És a dir, que al final jo crec que serem un escenari de noves eleccions. A Esquerra li convenia, tot i que no sé si ho han fet expressament o diguem, no, d'una altra manera, però sí que li, jo crec que li beneficiarà electoralment el fet de no haver-se vist allà, doncs, haver tingut una, la veu cantant en les negociacions i que hagi estat una cosa més de la CUP i Artur Mas i Convergència, no? I jo crec que això, doncs, no sé si ho han llegit bé o no, ara també caldrà veure si Esquerra es presenta per separat i puja electoralment, com farà servir aquests resultats.
Sí, és cert que Esquerra Republicana ho ha aconseguit, tot i que sempre ha estat allà a dins i
com una formigueta,
i la senyora Marta Rovira, doncs l'hem vista sempre i per tant al màxim nivell, però ha aconseguit sortir el menys tacat de tots plegats, diguem, no? Però avui jo he vist un Tardà, a banda d'agradable, simpàtic i fàcil de seguir i coherent i amable i tots els atributs bons que vulgueu, però que ja està defensant l'última de les últimes, però que té molt coll avall, que això no va, perquè hi ha hagut un moment que a les preguntes teves, Bundó, quan li dius, bueno, i què? Diu, bueno, doncs el dilluns a treballar, no ens hem de llapar tant les ferides, hem d'aixecar, o sigui, ja comença a fer el discurs de, vinga, nanos, ànim, hem de tornar a pujar la persiana, no? Bé, ha reconegut ser un emissari d'aquest últim manteniment de la flama, està bé, però, vaja, jo també ho situo a partir de dilluns, eh? O sigui, necessitem el rèdit del personatge, doncs també el començarem a notar a partir de dilluns, perquè a partir de dilluns podrà fer tuits molt contundents, eh?
No.
Bueno, molt. Mira, escolta'm, jo el que deia d'Audiència, igual ja està bé que hi hagi aquesta mena de reconfiguració que es produiria en les noves eleccions, igual realment sortim guanyant. O sigui, el món dona moltes voltes, la història encara més, jo que sé que pot passar. Igual realment ha valgut la pena aquesta mena, diguem-ne, d'entrebanc amb el que ens trobat i el que ve després implica, diguem-ne, noves possibilitats. Jo, entens? Igual els fets tenen una lògica secreta que té el seu misteri, però que al final funciona. I les coses són com són. I el procés és irrevocable, és irreversible, no fotem. Ara que ja està. Ja tothom s'ha rendit, tothom s'ha destrempat. No. Diguem, senyor, hòstia, però quina merda de patriotisme.
No, però sí que és cert, i això segur que ho compartirem, eh? Que el proper govern de l'Estat prendrà mesures. Perquè és conscient d'això que acabes tu de dir, que el procés no mora.
Esta. Ara bé,
per tant, una qüestió. Preparem-nos.
Mira, jo t'ho dic, jo el que assumio, com el que dic no és una anàlisi, el que estic compartint no és una anàlisi, sinó que és una opinió tal. Escolta, tu, mira.
Com dius anàlisi?
Es pot fer anàlisi sense tenir aquest punt de glamour.
No, dic, el sentit que tindria cap pretensió d'aplicar la meva... Home, perquè saps per què? Perquè jo no entenc de política.
No, bueno, el Delgado sempre ha fet això tota la vida per curar-se en salut. Però bé,
ara
a partir
bé,
d'aquí...
Jo dic que és el que voldria. Jo que voldria, bàsicament, és un restabliment d'aquella unitat que ens va acompanyar, si més no, fins al 9 de novembre. O sigui, tampoc és tan complicat, no estic demanant una utopia, és una cosa que ja ha estat. I en post, bàsicament, de la República Catalana a la que accediríem a través d'un referèndum. O sigui, això, diguem-ne, és una cosa que podem acordar més enllà del que és ara, diguem-ne, el bloc estrictament independentista. Jo somio amb això. Aleshores, mira, físicament parlant, si tinguessin que buscar el punt de confluència entre tots els que d'una forma o altra estem per aquesta causa, diguem-ne, el punt físic seria Esquerra Republicana. I encara més concretament físic, es diria Joan Tardà. T'ho dic en sèrio, o sigui, Joan Tardà seria el... Clar, passant que, clar, després d'haver-me fet aquesta salutació de simpatia, queda com estrany. Recordo una famosa seqüència de Pulp Fiction, que ara no repetiré.
No, sí, sí, però, el senyor Lobo. Sí,
però, escolta, t'ho dic en sèrio, o sigui, és que seria perfecte...
Perdona, la pregunta, Delgado, és Tardà seria el teu president?
No tinc cap mena dubte.
Doncs ja està, resposta.
Perquè, a més, ens cabeu tothom, i, a més, perquè s'ho mereix.
Manuel Delgado, Carles Fernández,
abans de marxar, un últim demà, comentari. Si l'Anxo perd l'aposta, ens deu una mariscada.
Això, exacte. Moltíssimes gràcies, Carles, gràcies, Pela Carraceles.
Gràcies.
Les 10 i 3 minuts. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Tardà acusa la CUP i el president Mas de tenir una mirada massa curta.
El diputat d'Esquerra al Congrés avisa que el sobiranisme està perdent una oportunitat d'or. Insisteix que la falta d'acord entre Junts pel Sí i la CUP és gairebé un delicte i reclama que es negociï fins l'últim minut. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Tardà ha acusat la CUP de no haver sabut llegir la transcendència del moment que viu Catalunya, però també ha recriminat a Artur Mas que no hagi estat prou generós com per sacrificar-se.
Si el president Mas hagués fet un pas al costat, jo crec que la figura del president Mas encara creixeria molt més del que ja ha crescut, perquè es visualitzaria de forma claríssima que allò